així es va acomiadar ahir Francisco Castillo, nascut a, si fem cas al seu Facebook, a Calahorra. Per tant, jo, riojano, riojano, com ell mateix va voler palesar, com va palesar Òscar Ortiz, en definitiva. Aquest, vaja, aquest esperit i aquesta convicció, com ell mateix deia, que quan, quan se li posa una cosa entre cella i cella, fins al final... Passi el que passi. Doncs Francisco Castillo, que va ser aplaudit i després es va col·locar en, diguem-ne, en els seients del, del públic per assistir al que quedava de ple municipal. I ens queda l'apartat de... deia Joan.
Anava a dir, per tant, el proper ple, entenem que hi haurà nova incorporació de regidora barra regidor, i ho he dit per aquest ordre, perquè la següent a la llista era
una regidora.
Una regidora del Partit Popular. Per tant, tindrem presentació també i presa de possessió.
I abans de fer referència a les preguntes que varen fer els regidors, sí que apuntem, confirmem allò que els dèiem de les dues mocions d'urgència presentades per la CUP en el ple municipal, la destinada a donar suport al professorat, als educadors de les Illes Davant. Aquesta qüestió del català sí que va mereixer el suport.
Però, en canvi, la qüestió de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia va ser rebutjada, doncs, amb els vots contraris dels regidors, de la resta dels regidors.
Que quedi clar que va ser una posició contrària, no contrària en l'esperit de la moció, si recollim el que es va dir en aquell moment, sinó com que s'ha tractat en el Parlament de Catalunya i com que això forma part d'un debat més genèric, que es va posar molt sobre la taula, que, diguem-ne, fins a quin punt era idoni que el ple municipal es pronunciés sobre una qüestió en la qual s'havien pronunciat altres institucions i que també, doncs, hi entraven entitats pròpies de Sitges que ja estan fent una funció en aquest sentit molt important. El regidor Marc Martínez va fer molta referència a la feina de Gai Sitges Link en aquest sentit. I ara sí, l'apartat de preguntes.
Primer, les preguntes que presentaven els diferents grups polítics. La CUP en va presentar diverses, també el PP, també el PSC. Destaquem de la CUP, per exemple, quan va preguntar sobre la contractació d'empreses externes per determinats aspectes, com per exemple les consergeries o les vigilàncies de seguretat. Això va motivar, doncs, una explicació o diverses explicacions a càrrec de diversos també regidors del govern. Les consergeries, doncs, per cobrir baixes o per jubilació o per malaltia, el tema de la seguretat, doncs, sobretot l'empresa que s'ha encarregat de la seguretat dels agents, dels agents cívics, de fet també havia estat prèviament contractada per vigilar el poliesportiu de Pinsbens, perquè allà és on van diversos dies a la setmana els indigents a dutxar-se, i aleshores, doncs, per mantenir,
per controlar el trànsit,
control de les persones, doncs, en aquestes instal·lacions municipals. La CUP va demanar que es busquin vies per mirar de no externalitzar determinats serveis. També la CUP va preguntar, després el PP va preguntar i després el PSC també va preguntar sobre Sitges Actiu, que és una web que, doncs, mostra imatges d'esdeveniments de Sitges, i es preguntava com és que aquesta empresa sembla ser que fa temps que està va al darrere de signar un conveni amb l'Ajuntament i que s'està retardant molt aquesta signatura de conveni quan hi ha un altre conveni signat amb una altra empresa, doncs, que des de fa uns mesos. L'alcalde va respondre el mateix en els tres portaveus, que, doncs, això dels convenis és un procés i que, per tant, doncs, també va haver un procés en la signatura de l'altra empresa. Però en qualsevol cas, que sí que s'assignarà un conveni de col·laboració amb Sitges Actiu de la mateixa manera com hi ha un conveni de col·laboració amb Visit Sitges. I entre d'altres aspectes, també, per exemple, el PSC va preguntar sobre les retransmissions televisives de Festa Major i de Santa Tecla. Va preguntar com és que s'havia triat Penedès Televisió i no Canal Blau, i l'alcalde va respondre, doncs, que per una motivació econòmica, per una motivació tècnica i també fins i tot periodística, doncs, i que la valoració n'havia estat positiva i que això, doncs, permetia pensar, doncs, en futures col·laboracions també en el mateix sentit. També Ricard Vicente va preguntar pel vivero i si s'han fet controls sonomètrics al vivero, donades les queixes dels veïns després del canvi d'activitat d'aquesta instal·lació, oberta fa uns mesos. La regidora Elena Redondo va explicar que efectivament sí que es va presentar en el seu dia als equips de so de l'exterior de la instal·lació, que s'havien instal·lat controls de so i també s'havien fet medicions en domicilis de veïns, comprovant que doncs, després de la instal·lació d'aquests controls de so doncs, ja no se sobrepassaven els límits legals establerts i que els veïns, alguns veïns que havien presentat denúncies, no havien donat accés als seus domicilis per poder prendre les mesures sonomètriques i, per tant, doncs, davant d'aquesta situació, l'Ajuntament només pot arxivar aquestes denúncies perquè no pot comprovar la veracitat de les mateixes. I també fins i tot es va preguntar pels habitatges d'ús turístic, un tema que últimament doncs, també va sortir.
És molt present.
És un tema recurrent. Sembla ser que després de les últimes instàncies que ha presentat o cartes que ha enviat l'Ajuntament a habitatges o a propietaris que saben que tenen habitatges que no estan legalitzats, el cens d'habitatges d'ús turístic a Sitges ha passat de 300 a 500, tot i que Elena Redondo va reconèixer que n'hi ha més i que s'està en aquest procés de moment d'informar i que en el futur doncs, serà un procés ja sancionador quan es tingui coneixement d'aquestes situacions.
I també va haver un moment tens entre Jorge Carretero i l'alcalde Miquel Forns quan Carretero el va interpel·lar sobre com quedarien les banderes a l'Ajuntament i a partir d'un acord que es va establir en el seu moment.
Va preguntar Jorge Carretero si continuava vigent l'acord perquè el 12 d'octubre es mantingués tal i com s'havia prefixat les banderes a l'Ajuntament en l'acord d'investidura del pacte de legislatura amb Miquel Forns. I Miquel Forns va ser molt poc concret, tan poc concret que Jorge Carretero li va inquirir doncs, que què passaria el 12 d'octubre. I aleshores la resposta de l'alcalde va ser doncs, vingui vostè aquí a la plaça i ho mira i ho veurà com ha quedat. Això doncs, va generar un cert rum-rum perquè òbviament no va ser una resposta gaire concreta a una pregunta molt concreta que formulava Jorge Carretero.
Abans la CUP ja havia exposat el seu prec perquè el 12 d'octubre no lluís la bandera espanyola, per tant, diguem-ne que tot va anar lligat o va desencadenar al final aquesta resposta.
De fet, Miquel Forns també va fer esment a una informació que ens havia fet arribar ja fa unes setmanes Esquerra Republicana sobre l'aspecte que havia demanat que, ja que Sitges forma part dels municipis per la independència, doncs que en determinats entrades de Sitges lluís la bandera estelada i que, per tant, doncs, estava això en estudi també per part de l'Ajuntament. De fet, encara destaquem una pregunta més de les que van formular els grups polítics i és quan Ricard Vicente va preguntar els motius de moure la barema i si era veritat que la Casa Torres havia negat a coincidir la festa de la barema amb la festa dels beers. L'alcalde va dir que això no és així, sinó que simplement que s'havia decidit moure la barema per aprofitar, van dir, de fet és el contingut de la nota en la qual també justifica aquest moviment, amb les sinergies amb el festival. Va explicar Miquel Forns que darrere de la festa de la barema òbviament hi ha una motivació comercial per part de la Casa Torres i que entén la Casa Torres que fer coincidir la festa en un cap de setmana que hi ha molta gent a Sitges doncs és beneficiós pels interessos d'aquí, en el fons està pagant aquesta festa. Això va generar un problema que era com encabir les pubilles i per això doncs, es va separar l'elecció de les pubilles de la
resta
festa
de la festa
de la barema. I arribem a l'apartat dels veïns. I a l'apartat dels veïns, doncs bé, hi va haver una miqueta de tot. De fet, l'apartat de les preguntes dels veïns cada cop va adquirint més un to, diríem, assembleari. És a dir, que la gent no només pregunta al govern, sinó la gent reflexiona sobre el que veu en el ple, sobre el que veu al carrer, i aleshores, en alguns casos, es formulen preguntes i en els altres queda la reflexió en l'aire. Això, en els últims plens hem vist que va increixent i fins i tot doncs, podríem parlar d'un ple 2 o d'un ple paral·lel que comença quan acaba el ple oficial, perquè de fet aquesta part ja no és oficial i per tant no apareixerà a l'acte del ple. Van parlar diversos veïns, va parlar doncs, un veí queixant-se a un veí del casc antic, queixant-se de la neteja, del soroll, de l'estat en general en el que veu el poble. Van parlar diversos veïns de les botigues, tots ells amb problemes concrets, des de el tema de les zones blaves, que ja ha sortit també en diversos apartats de preguntes dels veïns en altres plens. Un altre veïna de les botigues considera que el seu barri està deixat. També va haver queixes sobre l'oficina d'atenció al ciutadà de les botigues i el grau
d'atenció
que es té de cara als veïns. I fins i tot un veí que va expressar alguns dubtes ja molt concrets sobre civisme també a les botigues. Un altre, l'exregidor Josep Urriols, va criticar la gestió de l'oficina d'habitatge i es va adreçar directament a la regidora Elena Redondo. I per últim també responsable, la portaveu de la plataforma per uns impostos i uns serveis justos, Cristina Martínez, que també va explicar l'entrada al registre municipal d'aquestes 4.000 signatures, instant a que no hi hagi un increment tan important de la pressió impositiva de cara a l'any que ve, sobretot que es revisin els coeficients. A partir d'aquí, les respostes del govern, respostes concretes en alguns dels casos, més genèriques en uns altres, i per exemple aquesta resposta final a la plataforma, dient-los que quan comenci la roda de converses amb tothom de cara a l'elaboració de les ordenances fiscals i també dels pressupostos, s'inclouria també a la plataforma.
11:54 minuts, del casc antic a les botigues, passant per Vallpineda també, i des de la seguretat a la neteja fins el tracte, com deia en Joan, d'alguns, com a mínim, responsables o persones que atenen el públic des de llocs on el públic demana, els ciutadans demanen que se'ls facin algunes gestions. Comencem.
Bueno, ha sigut molt enriquidor, m'ha enriquit molt el que he sentit aquí al ple, ha sigut molt enriquidor i dono les gràcies, no? Ara jo només vull parlar de quatre coses que afecten el poble. Una, primer, donar les gràcies perquè l'embarallat que han fet sobre el Greco ha quedat molt bé, perquè aquell ha quedat molt bé. Llàstima que no es pugui continuar amb els altres jardins. No? El poble està més net del que estava, bastant més. Falta, però està més net, i constato que netegen, perquè neteja aquella gent. Les platges, òbviament, també, a les 6 de matí s'hi posen i netegen. Ho dic perquè això ho puc constatar personalment. Ara bé, les jardineres també, felicito Lluís, perquè aquelles jardineres del carrer Parellades les has pogut treure, perquè allò era fastigós, i que molta gent m'has pogut prendre mal. Allà van estar un mes, dos mesos, un any, dos anys. Ara, les altres jardineres que van a Baixamar, què fan? Les jardineres que han a Baixamar, que n'hi ha moltes, quin sentit tenen? Perquè les reguen, et diré una cosa, les reguen, al dematí van i les reguen. Jo a casa, quan rego una planta, és perquè hi ha una planta. Ara, si hi ha terra, no sé per què collons foto regallo, clar i català, les reguen, i allà hi ha com 8, 10 o 12 jardineres. Quin sentit tenen? Pregunto.
No, pregunto. No, les respostes es fan al final de tot.
Per què?
Que les respostes les fem al final de tot.
Ah, bueno, vale.
Que faci tot, formuli totes les preguntes i li contestarem.
La zona peatonal, què vol dir zona de vianants? Què vol dir? Pregunto. No sé, ningú sap contestar-me, això tampoc.
Li contestarem al final.
Contestem al final. Després, una altra cosa, ara paguem les bessures, paguem l'IBI, no anava al vostre programa, vau dir que primer pagaríem una cosa, després si no pagaríem l'altra, ara paguem bessures i contribució. Val, d'acord. Però, encara que no sigui competències vostres, no tenim dret els sitgetans a tindre una farmàcia de tort. Què feu vosaltres perquè es pugui tindre? Com una ambulància. El mes d'agost un criu, 50 minuts amb una commoció cerebral davant del Retiro, estirat en terra, 50 minuts per vindre a l'ambulància. Coses molt bàsiques. Bueno, en què estem llavors aquí? A què juguem? Perquè si aquestes coses tan bàsiques no les podeu solucionar, torno a repetir, i quedat però enriquit del tot el que heu parlat, de que si això emociona, emociona, emociona. Coses bàsiques del poble no les teniu? A on estem? A on anem? No pregunto, no, simplement pregunto. Després contesteu-me això de la zona de vianants, que jo també es contestaré. Faré la rèplica del que és una zona de vianants. I per últim, a veure ja si acabarà, els meus nets podran tindre algun dia un sostre com cal per estudiar, o tindrem que anar encara amb barracons? Anirem amb escopetes, amb els barracons dels anys 30 o 40? Pregunto, perquè si tots els nostres impostos a què serveixen, a on te van? A on te van? Recollida de basures, s'ha guanyat, sí, Lluís, s'ha guanyat. Perquè la gent neteja, el que passa que també la gent és molt incívica, però llavors també hi ha els agents que tenen que sancionar, cosa que no he vist. Aquí veu posar uns agents cívics que es vaig dir en el seu moment, fa 2 mesos, que no servien per res, i exactament no han servit per res, però per res s'han tirat els quartos. Jo la setmana passada, un agent cívic, oiga, el perro tiene que ir atado, el perro tiene que ir atado, o no llevo collar, o pero ha dicho que tiene que ir atado, le repito que no tengo collar, no fotre un camp. A l'altre gos que havia més endavant ja li van dir res, per això anem pagar el poble nosaltres aquests senyors, vale? Dic, ja dic, tot el que he sentit, si el bàsic i primordial d'un poble no ho tenim, Sitges cultural, Sitges musical. Ara, si el sitgetal nascut com el que viu i treballa, que és igual, té els mateixos drets, no podem tenir una farmàcia de ton, pleguem, perquè si a sobre és un Sitges eminentment turístic, digui-li a aquella persona a les 5 de la matinada que vagi un metge que el visiti i que li digui, no, vagi en mar, vagi vostè a Sant Pere de Ribes o vagi a Vilanova. Val? O que tenim que anar per una descomposició, tenim que anar als Camils. Ara, què juguem? Un consistori, tot parlem, moció, votació, hòstia, i el bàsic no sabeu resoldre. Doncs pues apaga i vámonos, tu. Jo no vaig votar això, m'heu decebut totalment. Perquè si el govern anterior, quan un govern entra, és amb ganes de servir al poble i millorar el que l'anterior govern consistori havia fet. I si alguna cosa va fer malament, procurar-la d'arreglar-la. No diu, és que estem trobant, no, així ho sabem fer-ho tots, això. Això ho sabem fer-ho tots. M'hi trobat. Està que sàpiga el que un té que fer, la proposta que fa, complir-la i tirar-la endavant. Ara, diu, és que estem trobat... Bueno, els altres van fer coses mal fetes, ja ho sé que van fer coses mal fetes. Però el que entra és per servir al poble, no servir-se del poble, que tal vegada algun de vostès ens vulgui ferir sensibilitat de ningú, està guanyant uns sous que tal vegada la vida privada no els guanyaria, amb la responsabilitat de que si sortís el podrien encominar, cosa que l'Ajuntament, plego i acabat, la meva responsabilitat és zero.
Sí, bona nit. Soc Joaquim Serrano, de la plataforma de la zona platja de les botigues de Sitges.
Acosteu-vos una miqueta més al micro.
Sí, jo seré molt breu. Parlaré d'una cosa que s'ha aprovat avui aquesta nit aquí, el 3.3.3, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de la modificació de crèdit pressupostos del 2013. A la pàgina 2 d'aquest punt hi ha unes baixes per despeses d'interessos de préstecs de 103.473,27 €. I unes altres per despeses, aquí diu túnel Port Ginesta, ens imaginem que deu ser el túnel de Vallbona, no? Túnel de Vallbona. Bueno, és que l'altre dia, el mes passat, van fer obres al túnel de Port Ginesta i resulta que era la Renfe. Per això pregunto, que no sigui una altra història com aquesta. O sigui, és el túnel de Vallbona, no? Mm-hmm. Vale. O sigui, aleshores, a la pàgina 6 hi ha una referència, al 45.349, que diu que hi ha una modificació del crèdit sobre 821.473,27 €, que ve d'aquestes 103.000 més un remanent dels pressupostos de l'any 2012 de 718.000. Bé, aleshores jo suposo que tot això deu ser pel desdoblament del túnel, no? I jo voldria saber, aviam, aquesta quantitat fins on ha d'arribar, perquè nosaltres veiem el desdoblament d'aquest túnel. És un lloc molt perillós, el senyor alcalde ho ha vist, i no sabem quan arribarà tot això. És perillós pels cotxes, pels vianants que la travessen, etcètera, etcètera. Clar, que hi ha una quantitat bastant important. No sabem fins quan ha d'arribar i per això preguntem. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions?
Sí, bona nit. Em dic Josep Urriols, ho dic pels radioients de Ràdio Maricel, que no poden veure el ple en directe perquè no hi ha televisió. En el darrer ple que vaig poder assistir, jo vaig fer una pregunta sobre els museus, dirigida a vostè, alcalde, sobre una postura personal. Vostè em va contestar, li vaig preguntar quina hora era i em va contestar pa amb tomàquet. Simplement em va dirigir cap al Consorci del Patrimoni, en definitiva. Quan al públic preguntem, ja sé que incomodem, que fem preguntes que molesten o que poden no agradar, però la seva obligació és contestar allò que preguntem. No venim aquí a passar l'estona, a divertir-nos, ens agrada el nostre poble, ens interessa el que passa i ens interessem pels seus problemes. Vaig fer una pregunta sobre la seva posició personal sobre un canvi de criteri, no sobre criteris del consorci, etc. És igual, no cal que em contesti perquè la resposta ja la sé, oportunisme polític, però en fi, li volia sentir de la seva veu. Tot això li dic perquè al públic ens mereixem un respecte i volem respostes a allò que preguntem, no defugir el tema. Això és una prèvia. Segona prèvia, arreglin el rellotge, tot l'estiu amb 3 minuts de retras, que no els hi hagi de tornar a dir masses vegades. Vull dir, si els miren, són 3 minuts de tonteria, però és important. Això denota l'estil d'arreglar les coses. I ara anem als temes importants. Aquestes fotografies no vaig poder venir en el ple de juliol. És la llosa del pont dels ocells. Ja sé que no és competència d'Ajuntament, però la pregunta és: han fet alguna cosa per gestionar amb Adif aquesta llosa? Si veu les fotografies, aquesta llosa està extraordinàriament deteriorada. Si han fet alguna cosa, la pregunta és com està el tema, i si no han fet res, perquè no se n'han assabentat o no han tingut ocasió, des d'aquest moment ja triguen a contactar amb Adif perquè aquesta llosa està perillosa, i sé del que parlo. Des d'aquest moment tenen vostès la responsabilitat de gestionar aquest tema. I per acabar, senyora Redondo, suposo que ja m'esperava, suposo que ha llegit l'Eco de fa 15 dies, quan farà 2 anys d'un ple vostè va portar aquí l'aprovació de l'Oficina Local d'Habitatge, jo la vaig felicitar, i la vaig felicitar sincerament, sense acritud i amb autèntic desig de que allò funcionés, i vostè ho sap, que em vaig oferir a col·laborar amb vostès. En aquests 2 anys he callat, he esperat inútilment. L'Oficina Local d'Habitatge que vostè gestiona és un desastre, és un absolut desastre, zero gestió. Escolti'm, de debò, si no ho sap fer millor, plegui, deixi el càrrec, perquè el que pugui venir, per malament que ho faci, no ho farà pitjor que vostè, de debò. Si tot el que gestionen com l'Oficina Local d'Habitatge en un tema tan important com l'habitatge, que avui és una autèntica preocupació social, molta gent amb problemes de desnonament, amb problemes d'impagament, amb problemes d'assetjament bancari, tan drama és això com l'atur. Què han fet vostès en aquests 2 anys? Res, absolutament res. El seu balanç és negatiu. De debò, si aquesta és l'aportació que ha de fer vostè com a política en aquest poble, si ho deixa, molts sitgetans li estarem agraïts. Gràcies.
Seguim endavant.
Hola, sóc Ana Díaz, de les botigues, i volia primer agrair al senyor Mercè que pensi en les botigues, perquè realment necessitem que es pensi en nosaltres, perquè estem absolutament oblidats i no tenim la sort, com té aquest senyor que ha parlat el primer, de trobar que després de l'estiu al seu barri o Sitges Vila està més net, perquè les botigues està igual de brut, igual de deixat que l'any passat, que l'anterior, que tota la vida, perquè ningú se'n recorda de nosaltres. I m'ha sabut greu quan vostè ha comentat que es plantejaven posar una deixalleria mòbil i tenien pensat posar-la a les botigues. No cal una deixalleria mòbil, ja la tenim fixa, per què volem una mòbil? No, el que necessitem és servei de neteja. Necessitem agents cívics, necessitem que vinguin els serveis de neteja amb els bufadors silenciosos i també amb escombres, perquè hi ha tanta brutícia i tanta pols i tanta sorra que amb els bufadors sols no es fa res. Llavors, voldria agrair-li a vostè i a tots els membres també del consistori que per favor vinguin, igual que ho ha fet el senyor alcalde amb la senyora Vinyet, també el senyor Garrigó, sé que han estat a les botigues, i que vagin veient doncs, lo deixats que estem de la mà del consistori. Com deia aquella senyora abans, perdoni que no sé el seu nom, nosaltres a la zona de platges tenim una platja gran, però no tenim ni un parc. I els nens, com deia aquest senyor, que els seus nens estudien en barracons, els nostres no tenen escola, no tenim dispensari, no tenim de res, no tenim ni un comerç. Per favor, pensin una miqueta en nosaltres, i ens toca, i ens toca. Al senyor Carretero, que demanava currículums, li demanaria també que, sisplau, demani el currículum del responsable de la UAC. Perquè des del meu punt de vista no té les aptituds ni la formació per desempenyar el càrrec de responsable d'una oficina d'atenció al ciutadà. I agrairia que revisés la competència d'aquest senyor en aquest càrrec. I el senyor Vicente, sisplau, que demana informació de la recaptació de tot, doncs, sisplau, demani la recaptació de la zona blava, tant de Garraf d'una banda com de les botigues de l'altra. Doncs ja que jo com a veïna de les botigues no he pogut gaudir de la zona blava, perquè sembla ser que no tinc dret a pesar de ser veïna, perquè no compleixo la normativa, fa 15 anys que sóc veïna de les botigues, doncs per lo menys que si la recaptació ha sigut important ens puguem beneficiar a les botigues d'una mica d'aquesta recaptació, perquè ja també ens ho mereixem. Sisplau, vinguin, vegin el barri i vegin en quina situació de precarietat estem. Moltes gràcies.
Alguna intervenció?
Hola, buenas noches. En primer punto quisiera agradecer la asistencia de todos los que han pasado por las botigas. Los que estamos atentos lo sabemos y es un muy buen gesto para que se enteren y sepan lo que ocurre. Quería tomar una referencia del punto de la persona que atiende la oficina de atención de las botigas. Estoy totalmente de acuerdo. En julio, cuando comenzó el tema de la zona azul, yo me acerqué para hacer el trámite, para tener la oblea en el coche. Una hora y media de pie al sol, un día de mucho calor. Cuando ingreso, me dicen, pues no vas a poder hacer trámites porque no hay sistema. En ese momento yo manifesté que por qué no había puesto una nota afuera para avisar a quienes estábamos de pie al sol una hora. Y la respuesta fue que había salido cuando abrió para avisar. Contesté que luego de que él saliera la gente iba llegando, porque la gente no llega a la hora que se abre puntualmente. Y su respuesta fue, si no le gusta mi atención, vaya a Sitges y ponga una denuncia. Me subí al coche, vine a Sitges y puse una denuncia. Ese señor sigue ahí. Y sigue sin tener ese tipo de atenciones. Creo que estaría bueno que alguien se fije en mi denuncia, hay una sugerencia, que quizás estaría bueno que tenga algún tipo de orientación por parte de una persona con formación o con algún tipo de capacidad que este señor carece. De la misma manera, quisiera enlazar esto, porque hay pequeñas cosas que no son importantes al día de hoy, pero hacen al día a día. Vinimos con mi mujer por la autopista, paramos a pie de la iglesia y preguntamos a un agente si todavía hasta ahora había que pagar por la zona azul. La respuesta de este señor fue, hombre, si no fuera así yo no estaría aquí de pie. No es una agresión, pero no son maneras. Yo creo que estamos para mucho más que esto, porque no pagamos poco sin impuestos y la verdad creo que no es un maltrato, pero no es un buen trato. Son formas. Creo que a cierto colectivo del funcionario público le puede estar haciendo falta un poquitito de asesoramiento. A mí no me ha caído bien. Paso a otro punto. Vandalismo en las botigas. Es normal ver una madrugada de un domingo coches con los espejos colgando. El mío es uno de ellos, el de mi mujer es otro. El capó de mi coche parece un papel arrugado porque algunos borrachos se pelearon sobre el capó de mi coche. Y creo que ya es bastante castigo tener un coche viejo como para además luego hacer el esfuerzo de conservarlo tener lo que es lo normal del final de una noche de un sábado, que es una situación de ebriedad, un tipo de público que no sé exactamente quién lo convoca, sabemos que normalmente provienen de dentro del puerto, pero el resultado es que cuando uno sale temprano, los ves, vienen con la camisa mal, caminan mal, patean cosas. Hace un mes y medio atrás, hay un chiringuito justo frente a nuestro edificio, levantaron las tablas del acceso de madera a la playa, las utilizaron para montarse algo en la orilla, cortaron un candado y habían movido las hamacas para sentarse ahí, quitaron techo de paja para encender una fogata. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo hace falta para hacer todo eso más una fogata? Y nadie se entera. Lo vemos nosotros, y yo me pongo a limpiar la playa por la mañana. No sé, quizás sería bueno lograr tener un pequeño refuerzo de policía o una presencia, probablemente en un horario entre las 5 y las 9 de la mañana, antes que comience la madrugada del domingo, porque esto es cosa de todos los domingos por la mañana. El presupuesto de mi coche lo tendré que afrontar personalmente. Me gustaría que luego de hacer las reparaciones no reincida, porque mi espejo apareció colgado 3 veces. Y cada espejo más la mano de un mecánico no es barato. Otro tema, ¿sí? Permiso. Hay pequeñas situaciones de inconvivencia entre ciudadanos, por lo menos en las botigas. Hay una situación, por ejemplo, del uso del paseo público con ciclistas que van muy rápido, que parecieran sentir que si uno está caminando estorba y recibimos comentarios, que si hay un niño pequeño y se lo llevan puesto con una bicicleta, podría ser una desgracia. Creo que está haciendo falta probablemente un poco de información gráfica que a la gente la oriente sobre si con una bicicleta no se puede ir a más de 20 km por hora o si se puede ir sobre la acera o no. Es una situación de conflicto. Y quisiera aprovechar que alguien habló del tema de los perros. Nosotros tenemos 2 perros y da igual que salgamos con los perros atados, sueltos, no hay manera. Por la vía pública, por la acera, si el perro para un segundo a orinar, nos hemos comido insulto. Al costado de la bajada a la playa, si el perro orinó, también nos hemos comido un insulto. Incívicos, que no puede hacer en la vereda no, en la arena no. ¿Dónde? Dentro de casa. Quizás está haciendo falta asignar a lo que ya es una población bastante grande, que somos propietarios de perros, una zona que nos aleje de este hueco legal y social en el que estamos, porque estamos recibiendo un maltrato. Caminamos de noche. No hablemos del problema de los anzuelos que sueltan los pescadores, que vamos caminando con el perro, aunque esté atado. Hay gente que piensa que no tenemos permitido estar ahí y solamente por ese hecho nos comemos la amenaza. Vamos a llamarlo mal, los vamos a denunciar, ustedes no pueden estar aquí, amagos de patear al perro. Es una situación de inconvivencia. Las playas de Las Botellas es una zona amplia y oscura, no hay iluminación. Creo que es el peor escenario para tener una situación frecuente de enfrentamiento entre personas. Y los conflictos reincidentes generalmente vuelven más cargados cada día. Quisiera hacer una propuesta, a futuro presentar en el próximo pleno algo bien ordenado, de generar una zona donde las cosas estén un poco más ordenadas para evitar un posible conflicto. No vine pensando en hablar, pero la verdad que siento que si no expongo todo esto y un día pasa algo, lo voy a cargar sobre mis espaldas, así que lo comparto. Eso es todo, gracias.
Hola, bona nit. Soc Cristina Martínez, portaveu de la Plataforma Ciutadana per uns impostos i serveis justos, i venim aquí un ple més a exposar que ja hem presentat públicament a premsa i hem notificat que hem presentat a registre les 4.000 signatures sobre l'abús d'impostos municipals que pateix el ciutadà de Sitges els darrers 3 anys. En principi, som aproximadament el 15% de la població censada del municipi. Creiem que és un suport fort, donat que aquest 15% també estan inclosos les criatures. No són vots, però realment creiem que és una xifra important. Reflexa realment una frustració en la qual ple rere ple venim exposant, venim donant obertura a negociacions amb el govern, també venim dient que les reunions no van donar cap mena d'actitud d'apropament i que al final això ens ha portat a la situació d'anar recopilant signatures fins abans, ara hem cregut oportú, abans d'aprovar les ordenances fiscals, de presentar-les. La veritat és que una proposta suau referent a aquest tema dels impostos, és a dir, com una mica la moció presentada d'un màxim d'augment d'un 1%, per nosaltres no és suficient. Nosaltres creiem que amb 4 milions de superàvit del 2013, que en principi donen com per donar una rebaixa d'aquest impost, una rebaixa que sol·licitem sempre i sempre del 0,85 del tipus impositiu, que suposaria aproximadament una reducció d'un 13% de la quota a pagar al 2014. Creiem que en principi encara tenen un 18% d'augment del 2013, o sigui que no és diguem que rebaixin més del compte, sinó que creiem que s'equilibraria una mica l'impost com hauria d'haver sigut. Aleshores, continuem mantenint que la nostra proposta és del 0,85 i que l'impost de l'IBI s'ha de rebaixar, que un augment en un sol exercici d'un 30% és una absoluta bogeria. També diem i creiem que actualment s'ha obert un nou ventall polític a través diguéssim, de cara al govern no governa en majoria, sinó que la majoria està a l'oposició. Per tant, creiem que aquest ventall polític ens genera unes possibilitats i també uns interrogants, els quals venim a preguntar. Les possibilitats, és possible de que puguem avançar cap a amb una flexibilitat més gran cap a la direcció que estem reclamant, sobretot amb l'aval de les 4.000 signatures. Però també creiem que hi ha uns dubtes, unes incerteses, uns interrogants que preguntem. És a dir, si pel que sigui entre tots vostès no es posen d'acord amb les polítiques, amb les ordenances fiscals, què passaria? Es prorrogarien els pressupostos del 2013? Les ordenances fiscals del 2013 es prorrogarien? Perquè seria un greu problema per als ciutadans. És una pregunta. També volem expressar que necessitem postures polítiques valentes i concretes. Ens obrim, ara actualment ens hem obert, donada la nova postura política del municipi, a tindre reunions i trobades amb les diferents grups polítics que formen la representació ciutadana en aquest moment, per intentar explicar i exposar realment, com hem intentat sempre, els motius, les causes per les que creiem que els números poden sortir, que els números poden millorar i que en principi es pot flexibilitzar a la baixa aquest impost. Per una altra banda, només volem que un canvi de direcció cap a un equilibri amb aquest impost. És simplement el que demanem, perquè s'ha de ser molt conscient que avui en dia, actualment, hi ha un pla d'ajust aprovat que és la crucifixió pel ciutadà si es compleix fins al 2022 i que no ens queda més remei que anar vigilant-lo i que anar exposant-los el nostre pensament de com creiem equilibrat que hauria de tindre la progressió d'augment d'un impost i no d'un 30% en un sol exercici. Bona nit.
Gràcies. Alguna intervenció més? Hi ha alguna intervenció més? Sí,
sí. Sí. Bona nit a tothom. Jo sóc Marc Ibáñez i sóc de les botigues. Primerament m'agradaria donar les gràcies a la Cristina per la seva intervenció, la qual ens entendríem completament, i a les que han dut a terme els altres veïns de les botigues. Crec que el cap de l'OAC, potser després de tantes queixes, us l'hauríeu de revisar si el voleu mantenir o que potser l'hauríem de començar a canviar. Primerament, m'agradaria començar la meva intervenció agraint a l'alcalde i a la senyora Vinyet la visita que vam fer a les botigues de Sitges i que vaig proposar que fessin el darrer ple, i m'agradaria també convidar els altres partits polítics a que vinguessin, perquè així com hem vist els membres del partit de Sitges Grup Independent, els altres membres del govern han estat una mica del govern i de l'oposició, del consistori municipal, han estat tots bastant absents de les botigues. La meva intervenció avui versarà sobre una llibreta. En el ple anterior es va mencionar una llibreta, la llibreta en la qual el consistori municipal, l'Ajuntament, s'escriu les demandes de tots els ciutadans de Sitges. Es va dir que aquesta llibreta es va perdre, i m'agradaria seguir amb la idea de que aquesta llibreta s'ha perdut i no es fan les demandes ni es compleix el que demana la problemàtica i demandes que té el poble de Sitges. Jo versaré sobre les vinyetes de la zona blava. A les botigues se'ns va dir que la zona blava era per protegir els veïns. Era per protegir els veïns, i jo sóc veí de les botigues. Jo visc a les botigues des de fa molts anys i no se m'ha volgut donar, aquest consistori no m'ha volgut donar la vinyeta de ciutadà del cotxe. Ara els explicaré el meu cas. Jo sóc ciutadà de les botigues de Sitges i del municipi de Sitges, i fa molts anys que visc en aquest municipi, sóc també resident. Jo condueixo un cotxe que paga els seus impostos a Sitges, està matriculat aquí a Sitges, i sóc el conductor habitual d'aquest vehicle. Però la casualitat és que aquest vehicle és propietat d'una tercera persona, encara que jo sóc el conductor habitual, i com aquesta persona no és de Sitges, no em volen donar la vinyeta. Això vol dir que jo aquest estiu no he pogut aparcar el meu cotxe, donat que tot el meu barri han instal·lat zona blava. Però el que és kafkià és que el dret espanyol separa l'ús de la propietat, cosa que no sé si aquest consistori té gaire clar, donat que l'ús i la propietat del meu cotxe són dues parts diferents i segueixen sense voler-me donar la vinyeta. El que és més kafkià, senyores i senyors, és que tant l'alcalde com el regidor, com des de la UAC, se'm va dir que se'm donaria la vinyeta, que es faria tot el possible per donar-me la vinyeta i que estava que s'estava fent el possible perquè es donés la vinyeta. No sóc l'única persona en aquesta situació. A les botigues hi ha 8 a 10 persones, i aquí ho saben ben bé, que estan en la meva mateixa situació i que també se'ls va donar la meva mateixa resposta. La sorpresa de venir, quan al tornar de vacances, se'ns va dir que no se'ns donaria la vinyeta. Això ens va ser repetit per l'alcaldia, tant la regidoria com des de la UAC. Trobem molt dolent que aquest consistori no pugui mantenir la seva paraula. És bàsic en política poder donar i poder mantenir la seva paraula, però veiem que aquí no es manté, no es dona la paraula, el qual deixa molt malament a tot el consistori municipal. M'agradaria saber a què es deu aquesta falta de paraula. No sé si hi ha algun motiu aparent perquè això succeeixi. A més, m'agradaria preguntar com és que la seva normativa no recull aquests problemes que es poden donar a tot el municipi, casos especials de gent que sí que són de Sitges i el qual aquest consistori està negant la seva vinyeta. M'agradaria preguntar per què no s'ha creat un tribunal administratiu que pugui dirimir sobre aquests casos i donar resposta als ciutadans de Sitges. Perquè d'un ajuntament el que es vol és tenir resposta. Veig que aquí el senyor Magí està apuntant molt. Li repeteixo, els ciutadans en un ajuntament el que volen és respostes, volen poder tenir la vinyeta, i jo des d'aquest ajuntament he rebut respostes, i després totes les respostes que he rebut m'han sigut denegades, el qual trobo vergonyós. M'agradaria, sisplau, que m'informessin sobre si tenen previst modificar per l'any vinent aquesta ordenança, i a part si contemplaran poder crear un tribunal administratiu per poder acceptar aquests casos o donar-los una sortida o una alternativa, donat que entenc que són casos especials i que no estan recollits de la normativa general, però els quals potser s'hauria d'entendre i buscar de donar-los una solució. M'agradaria també saber quins plans tenen per la zona blava de l'any vinent. Moltes gràcies, espero que tots hagin passat un bon estiu, i moltes gràcies per tot.
Hi ha alguna qüestió més?
Sí, 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 aquí.
Vinga, doncs.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Luis.
Breument, perquè tenim 10 sí. minuts per contestar. Bueno,
mi nombre es Luis López, soy el presidente de la EUC de Alpineda, y la cuestión va sobre las tasas de basuras que se les han puesto a los ciudadanos de Alpineda cuando estábamos exentos, puesto que la recogíamos nosotros. Voy a hacer un poco de historia porque la mayoría de ustedes seguramente ni lo saben y otros a lo mejor ni lo recuerdan, como ha ido todo. El año 1994 se sube el IBI y entonces a consecuencia de la subida del IBI se acuerda el consistorio anular la tasa de basuras. Una buena decisión, diría yo, cosa que ahora vamos en el sentido contrario. No se pagan las tasas de basuras desde el 1994 hasta el 2012, que vuelven a aparecer. Y nosotros, curiosamente, nosotros que hacemos nuestra gestión propia, crean dentro de la ordenanza, antes que no la había, una partida para hacernos pagar 100 euros al año. Mientras desde el año 94 hasta 2012 los ciudadanos de Sitges no pagaban impuestos de tasas por las basuras, los ciudadanos de Valpineda la recogíamos y sufríamos el coste. El coste que hemos tenido de esos 18 años se eleva a 1.243.000 euros, para su información. En el año 2005 hay problemas de compactadoras en Cespa y desde la consistería se motiva de que Valpineda compre una compactadora y la sitúe dentro de Cespa. Así se hizo. La compactadora costó 25.000 euros. Bueno, el acuerdo era bueno. Nosotros seguíamos recogiendo las basuras porque comprábamos camiones, tenemos gente que hace esta gestión, llevando las basuras a Cespa. Claro, en el 2012 aparece la tasa esta, que es incomprensible. Y además habiendo un contrato firmado por este ayuntamiento y la EUC de Sitges, que en un consejo se lo entregamos a ustedes y llevamos un año esperando respuesta qué pasa con ese contrato. Porque si ustedes tienen la opinión de que el contrato no es correcto, nos lo dicen, iremos al juzgado y veremos a ver lo que dice el juez. Lo gordo también es que el señor alcalde, usted, públicamente en varias conferencias dijo de que los contratos firmados los respetaría. En el consejo primero que tuvimos con usted, Valpineda, volvió a decirlo. Los verbales dijo que no los podría comprobar, con lo cual no los respetaría. El nuestro estaba por escrito, no lo ha respetado. Entonces, bueno, me gustaría, después de un año, que contesten a ver de una vez para poder tener alguna decisión, por lo menos contestar, porque nosotros estamos pagando el doble. Nosotros tenemos gente contratada que no la podemos echar de hoy a mañana a la calle. Hemos hecho el año pasado una inversión de un nuevo camión porque el otro ya estaba en mal estado y todo esto lo estamos soportando los ciudadanos de Valpineda. Bueno, eso es referente al tema de las basuras. Y luego, estando aquí escuchando el pleno, pues me ha apuntado alguna otra que me gustaría hacer la pregunta porque me ha extrañado bastante. Había un debate sobre la asignación de contratos a empresas externas. Según mi percepción, he percibido de que los contratos se han hecho a dedo. ¿Me lo puede confirmar si ha habido un concurso de contratos? Luego el tema del cambio de la Plaza España. Entro porque es que ya han perdido ustedes tanto tiempo en la Plaza España, simplemente las horas que han estado aquí, las luces encendidas, porque claro, su sueldo no se modifica por el tiempo, pero las luces encendidas mientras están discutiendo la Plaza España, lo pagamos todos los ciudadanos. Simplemente, luego no digan que, claro, es que el 3% ha dicho que sí. A mí me da absolutamente igual que se llame España como se llame América, ¿da? Igual que la mayoría de los ciudadanos aquí. Los ciudadanos lo que quieren es resolver, como ha dicho este señor, los problemas que tenemos el día a día. Entonces, con criterio un poco razonable y sentido común, dices, a ver, un 3% ha votado que sí, el 97% no ha ido. Entonces, claro, ustedes pueden decir, se ha abstenido, y como se ha abstenido, está aprobado. A ver, en cualquier, matemáticamente, un estadista dirá, cuando se hace un muestreo de pruebas, esa prueba no serviría, porque solamente es un 3% y no es representativa para hacer una campana de Gauss. Entonces, eso para mí no es válido. Y por otra parte puede decir que un 3% se impone sobre un 97%, que es la mayoría del pueblo, a cambiar el nombre de la plaza. Y que conste que a mí me da absolutamente igual. Lo único que me duele es el tiempo que se está perdiendo con esto. Bueno, ya es todo. Muchas gracias.
Deixem-la, passarem a contestar perquè al punt de mitjanit finalitzarà aquesta sessió, per tant, per anar una mica ràpids contestant. Senyor Luis López, per contestar-li el tema Plaça Espanya, Carrer Espanya, com hem dit, el govern el donem per tancat i no hi tornarem. El tema contractes, ha dit, no se'n fan en aquesta casa, es segueixen els procediments correctes. Depenent de l'import d'un contracte, hi ha uns procediments administratius o uns altres. Un tipus de, hi ha un òrgan col·legiat que pren la decisió o un altre, i això és el que s'ha fet. Si vostè creu que hi ha algun contracte amb indicis de delicte, ja sap on ha d'anar a denunciar-ho. Respecte a la taxa de brossa de Vallpineda, tot això que ha comentat, òbviament ho hem parlat molt profundament amb els debats que hem tingut en el Consell Municipal, i per tant aquí no el reproduiré, i simplement referència amb el que deia la meva persona, que jo en diferents conferències he dit que mantindré els contactes escrits. Òbviament, els contractes escrits que hagi fet aquest govern o els vagi fer un altre govern es mantindran sempre i quan compleixin la legalitat. Quan jo tinc a sobre la taula un informe de la Secretaria General d'aquest Ajuntament que diu que aquell contracte té una qüestió molt concreta que no es correspon a la legalitat vigent, òbviament jo aquell contracte el poso en dubte, perquè per damunt de tot ens interessa en aquest sentit sempre a tots plegats, tots, uns i altres, els que convenien i els que signen un contracte, doncs és complir la legalitat, eh? I és el cas concret. Respecte a la taxa de la brossa, li contesta el senyor Lluís Marçal.
Bien, los servicios jurídicos del ayuntamiento dicen, y hay un informe que se dejó el otro día en el Consejo Municipal que usted no estuvo, en el cual allí hay un dictamen hecho por el secretario anterior, señor Ballesteros, y entonces allí dice lo que dice, ¿no? Dice que el municipio de Sitges no puede recoger la basura de San Pedro de Ribas. No, un momento, déjeme hablar, ¿no? Por favor, si siempre no haga debate, por favor. Mire, ustedes allí hay muy bien escrito, ustedes tienen 870 viviendas en el sector San Pedro de Ribas y 226 en el sector de Sitges, en los cuales ustedes hacen la recogida, pero nosotros hacemos la gestión y pagamos el tema del vertedero. Y además lo que giramos es lo que cuesta el vertedero, de las toneladas que ustedes llevan. Vamos, traen cuatro viajes cada día, de los cuales de Sitges además corresponde uno y tres de los otros. Bueno, esto lo dice usted. Bien, pues yo se lo puedo demostrar cuando quiera. Entonces, por eso digo que usted es aquí y el contrato siempre está diciendo el sector Sitges. Bueno, usted dice este, yo los servicios jurídicos, pero oiga, pero yo no le estoy discutiendo a usted nada. Oiga, yo le estoy diciendo que hay un servicio jurídico del ayuntamiento que dice lo que dice. Y yo tengo, y entonces, si usted no está conforme, pues irán a los tribunales, que es lógico, y ya está. Pero yo tengo que hacer lo que me dicen los servicios jurídicos del ayuntamiento. Y ya está, a partir de aquí, ya será usted notificado, ya le dirán lo que tenga que decir a Vallpineda, y ya se lo dirán.
Bé, seguint amb les respostes, intento aglutinar totes les intervencions de les botigues, dels representants que esteu avui de les botigues, perquè, com que han sigut diverses qüestions, sobre el tema de si hi ha una llibreta perduda o no perduda, no, de llibreta no n'hi ha cap de perduda. Si vostès porten un iPad o porten una llibreta on expliquen les seves intervencions, els regidors, doncs, quan visitem barris o entitats, també prenem nota, perquè el cap no dona, doncs, per tenir una memòria amplíssima i absoluta, no? Què passa? Que de vegades les coses no es poden fer amb la celeritat que voldríem, doncs, perquè ara tindrem un debat molt interessant el proper mes, que és el debat del pressupost. I de fer totes les peticions que avui s'han fet aquí, de vegades, més enllà de la voluntat política, comporta tenir pressupost per poder fer segons quines coses, no? Segons quines. N'hi ha que amb voluntat política es fan, n'hi ha que només amb voluntat política es poden fer, però n'hi ha que depenen del pressupost. I llavors, bé, jo crec que en el proper mes tindrem un debat molt interessant, i seran totes les entitats que vulguin, doncs, podran opinar a l'entorn del pressupost. Òbviament la plataforma, senyora Cristina Martínez, en tant que portaveu, serà convocada a poder parlar del pressupost, sempre amb aquest criteri que com a govern hem tingut i que ara serà extensiu a tots els grups de l'oposició que també el comparteixin o comparteixin un pensament diferent, però obert a tots, de que necessitem un pressupost equilibrat i que no podem gastar més del que ingressem i que és gastar més. Sisplau, ara estic intervenint jo, he sigut molt respectuós en tot moment, ara parlo jo, sisplau, que sigui equilibrat, que no podem gastar més del que ingressem i que no només això, no vol dir ingressar 40 i gastar 40, sinó que ben bé no és així, perquè òbviament doncs hi ha un deute que també s'ha d'anar pagant en mica en mica. I per tant hem de fer doncs tots els equilibris possibles per poder-ho fer. Insisteixo, la llibreta no s'ha perdut, simplement és que de vegades les coses no es poden fer igual que de ràpid que voldríem. Tema de les casuístiques, que també hem dit que en paraula del Batlle els hi cau la cara de vergonya de que jo vagi dir, em vagi comprometre que tinguessin la targeta de la zona blava de resident i no l'han tinguda. Jo els vaig dir, i crec que posaria la mà al foc, o me la deixaria tallar la mà, miri que els dic, faré tot el possible perquè vostès tinguin, i vostè ho ha dit, faré tot el possible perquè tinguin aquesta targeta. Però sí que és veritat que a nivell administratiu i a nivell jurídic no vam contemplar casuístiques tan especials com la que vostès han comentat, de residents que pot ser que estiguin empadronats o que no estiguin empadronats, amb què el cotxe està en nom d'una persona que paga l'impost de circulació però l'utilitza una altra. Totes aquestes casuístiques no les vam preveure, la veritat. La veritat. Ara sabem que ens hi podem trobar perquè ens ha passat i ens sap molt de greu que hagi sigut doncs, en aquest cas amb vostès i per tant de cara a l'any que ve això ho hem d'arreglar i hem d'imaginar altres casuístiques que puguin existir en el municipi per anar-ho solucionant. Si la solució també passa perquè hi hagi un grup de persones tècniques, vostè deia un tribunal administratiu, no ho sé, el nom, doncs que això ho puguin dirimir, que anem-hi. Vull dir, està clar que no ens agradaria que aquesta situació tornés a passar. No recordo el seu nom. Álvaro, vostè ha fet tota una proposta de qüestions molt interessants pel barri. No sé si a última hora dic que ens plantejarà i ens faria arribar una proposta de com ordenar la zona a nivell de tot el que afectava ciclistes, infants, animals domèstics, el vandalisme. Realment hi ha molta feina a fer, és cert. També físicament la disposició del passeig marítim de les botigues, que està per fer, parlant clar, i que en els propers anys difícilment es farà, aquesta és la resposta que sempre hem tingut aquests últims mesos del Ministeri, bé, ho dificulten, però sí que vostè ha portat propostes de dir, potser imatges gràfiques, perdó, senyalitzacions gràfiques que puguin dir això es pot fer d'aquesta manera, això d'aquesta altra, si li sembla ens emplacem a parlar-ne, si li sembla. El tema dels agents cívics, no firmem amb tanta tranquil·litat que no hem fet res, que no hi ha ni una sanció, no és cert. Que ha sigut insuficient? Probablement, el municipi és molt gran, probablement, però els agents cívics, donarem les dades, han impulsat el civisme a la via pública i bé, vostè no els ha vist, jo sí que els he vist. Vull dir, això, hi ha veïns que els veuen, hi ha veïns que no els veuen, perquè els agents cívics no estan a la porta de cada casa, de cada persona. I, òbviament, hi ha veïns que els veuen i veïns que no. Però els hi puc dir que feina n'han fet. Contestant al senyor Riols, el tema dels museus, l'opinió personal vostè ja l'ha posat en boca meva, per tant, no, jo no la repetiré. Si el rellotge va endarrerit 3 minuts, mirarem d'arreglar-ho. El tema de la llosa del Pont dels Ocells ho revisarem. Si no s'ha fet el requeriment, òbviament el farem. L'oficina local de l'habitatge, la senyora Redondo el contestarà. Sobre aquest govern que en 2 anys no ha fet res per l'economia del nostre poble. Escolti'm, hi ha unes quantes dades que diuen que l'ocupació hotelera més o menys ha anat funcionant, que la baixa, que l'atur ha disminuït un percentatge petit, però ha disminuït. Alguna cosa potser hi tindrà a veure aquesta casa, aquesta corporació, alguna cosa dic jo, potser amb un grau petitet. Li contesta la senyora Redondo la qüestió de l'oficina local de l'habitatge.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, avui, senyor Riols, li contestaré perquè em dedica frases, intervencions tan boniques i també em regala coses de tant en tant que avui li contestaré. Aviam. En un any i mig que portem de funcionament de l'oficina local d'habitatge estem satisfets de la seva implantació. Hi ha moltes coses a fer, però hem implantat satisfactòriament el registre de sol·licitants, hem tutelat les renovacions dels presos de la Caixa, les promocions de Cal Antoniet, les del baixador de Terramar, Estem a punt de rehabilitar els pisos dels mestres. De fet, els seus companys socialistes preguntaven aquells 12.000 euros per rehabilitació per què eren, són per arreglar els pisos dels mestres, i un llistat de coses més. Però bé, jo només vull dir-li, vostè em sembla que està en comissió de serveis a l'Ajuntament de Vilanova, a l'oficina local d'habitatge. Sé que vostè té un regidor esplèndid, som molt amics i que allà està fent molt bona feina, però jo li ofereixo de tornar. Si vol fer bona feina a Sitges, torni a l'Ajuntament de Sitges i ajudi'm a fer moltes més coses perquè l'oficina local d'habitatge de Sitges funcioni millor. Gràcies.
Gràcies. Per contestar les qüestions de l'OAC, senyor Magí Mirall, com a regidor de l'àrea.
Bé, igual que avui doncs, s'ha parlat malament de persones de l'OAC, doncs, altres vegades també se me'n parla bé. Li puc assegurar. Li puc dir que la feina pels funcionaris aquests dies és molt difícil i en un moment en el qual s'implanta una zona blava, doncs es converteix encara en més difícil, doncs perquè per primera vegada s'han d'explicar unes normatives. Sobre quan expliques unes normatives és una situació molt dolenta, perquè tu expliques unes normatives que tens una cosa que es diu targeta de resident. Si la persona que et ve insisteix en què la vol, però no té les condicions per les quals l'ha de tenir, doncs tu no tens més marge. Saps? Si ells han tingut una actuació incorrecta, sí que he rebut, no sé si és seva, he rebut una queixa per escrit, que la tinc, que l'estic analitzant, que li contestaré també per escrit, i per suposar quan tenim queixes de ciutadans, doncs contestem per escrit. Si tinguéssim queixes recurrents de molts ciutadans, doncs faríem actuacions perquè ja n'hem fet alguna vegada. Però li he de dir que la tasca dels funcionaris de l'Ajuntament de Sitges, doncs jo la trobo admirable. Considero que fan un gran esforç en una època molt dura per donar resposta a situacions molt difícils dels ciutadans. I li he de dir doncs, que el cas de la seva targeta resident, en la seva, doncs, en la normativa actual, no hi té dret. Ara, què vol dir que en la normativa següent hi pugui tenir dret? Home, això, miri, fixi's molt bé amb el ple d'octubre, perquè vindrà la normativa aquí. Si portem una normativa en la qual no hi té dret, no hi podrà tenir dret al desembre ni l'any que ve, perquè la normativa necessita, per modificar-se, necessita doncs, de 30 dies d'exposició, necessita d'una sèrie de garanties legals, i per tant és molt important que siguem conscients de que quan fem una normativa la fem per tots i tots hem de passar per la normativa. És molt difícil explicar que el cotxe que em deixen a mi me'l deixen i no és d'un amic de Vilanova, saps? Llavors les normatives doncs estan i s'han de complir. Si ara podem, doncs aquest mes d'octubre, i si de veritat d'això doncs farem una normativa millor, però el que sí que serà impossible és que els regidors puntualment o l'alcalde puguem donar targetes de resident, perquè la targeta resident és una cosa doncs, que va lligada a una norma que s'aprova en un ple. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Respecte al tema de la qüestió de les farmàcies, de torn, de les ambulàncies, simplement, aquest govern no fa res, ningú ha fet res. Jo vull recordar, i aquí em poden donar fe tots els portaveus municipals, que quan el Col·legi de Farmacèutics i en representació d'ell les farmàcies de la vila i del municipi ens van convocar per dir que si el servei d'urgències del CAP tancava, ells farien el mateix, ens vam reunir, en vam parlar, els vam dir que no hi estàvem d'acord, que no ho compartíem. Més tard n'hem parlat, els hi hem dit, els hi hem reclamat. Diguem que aquesta discussió ells no la posen en l'àmbit de la municipi de Sitges, sinó que és una posició del Col·legi Farmacèutic a nivell de tot el país, que lliguen amb el deute que la Generalitat té amb les farmàcies, i no han canviat d'opinió i no hi ha hagut manera. La seva posició és molt intransigent i aquí a nivell d'Ajuntament poca cosa més podem fer. Qüestió d'ambulància és diferent. I li contesta el senyor.
Bé, amb el permís de l'actual regidora, només fer-li comentari. Abans de l'estiu, quan vam fer el pla estratègic del Malsem, el que sí que vam fer és dotar la vila de dues ambulàncies fixes al centre de Sitges, al costat del CAP, i vam cobrir tot el mapa de Sitges, incloent les botigues i Garraf, amb el suport de les ambulàncies de Castelldefels, de Sant Pere de Ribes i de Vilanova. Així mateix també vam posar a disposició de la vila l'helicòpter d'urgències que fa servir el SEM, que ha vingut algunes vegades aquest estiu aquí a Sitges, i em sobta que digui que va tardar 50 minuts en vindre l'ambulància. De totes maneres, sí. De totes maneres parlarem amb el SEM, que no queda una explicació si hi havia algun tipus de... no hi ha cap problema, m'ho dirà ara. De totes maneres, insisteixo, si hi ha una actuació de molta urgència, ens envien en 5 minuts a l'helicòptero i el tenim aquí a Sitges. Ha sigut un cúmul de casualitats, però em comprometo amb el permís... Sí, em comprometo amb el permís de l'actual regidora a donar les explicacions oportunes.
Bé, quedava pendent, així en general, la preocupació de la senyora Cristina Martínez en nom de la plataforma sobre què passaria si no hi hagués un acord polític referent a les ordenances fiscals o pressupost i s'hagués de prorrogar. Ja li dic que l'interès del govern és que no s'hagin de prorrogar aquestes ordenances fiscals i aquest pressupost vigent actualment, entre altres coses perquè sempre hem sigut de l'opinió que aquests dos anys de mandat que queden són els dos anys on han de baixar els impostos i les taxes i on hem de poder fer inversió que en aquests dos anys no n'hem pogut fer. Per tant, ens estaríem nosaltres mateixos, si fóssim incapaços de posar-nos d'acord, estaríem contradient-nos totalment. Per tant, l'interès serà molt gran en què no s'hagin de prorrogar. Una de les qüestions precisament que contempla el pressupost i contestant al senyor Serrano, és el túnel de Port Ginesta, a l'entrada, diguem, del Port Ginesta. Per tant, aquesta és una inversió molt demanada pel sector pel barri de les botigues. Està en el pressupost del 2013. El que vostè avui ha escoltat en el ple és que hem hagut de fer una variació pressupostària per incloure l'augment de l'IVA, que no estava previst, i algun ajustament més que s'haurà de fer. La idea és que properament en aquests mesos ja es pugui portar doncs, la licitació i l'adjudicació. Es licitarà abans de final d'any, perquè així que es pugui doncs, adjudicar i començar les obres el més aviat possible. Però aquest és un compromís que teníem, que el mantenim ferm i que, insisteixo, el que hem fet avui és només adaptar el tema de l'IVA i alguna qüestió més, per poder tirar endavant abans de final d'any.
Deu minuts i seran la una del migdia. Així finalitzava la sessió de ple municipal. Eren les 12:10. L'alcalde ja avisava, bé, hi ha una qüestió de normativa que més enllà de les 12... s'ha d'anar una mica amb cura.
La normativa afecta exclusivament al ple i no a l'apartat de preguntes del públic.
Ah.
El que passa és que també, evidentment, allargar-ho, oi? Que m'entenen.
Doncs bé, eren les 12:10, havien començat a les 7 de la tarda amb un intermig, quan va acabar tot el que és la part estrictament de ple i quedaven encara els pregs i preguntes dels regidors presents a l'Ajuntament i també del públic. Fins aquí el nostre resum d'avui. En el web de Ràdio Manicel, www.radiomanicel.cat, trobaran tot el que us hem explicat aquest matí en tres parts diferenciades. Una primera, el debat sobre les mocions, tant la del PSC com la dels noms del carrer Espanya i plaça d'Espanya, com també la de la CUP sobre el treball conjunt d'ordenances fiscals i pressupost, una segona part amb el comiat de Francisco Castillo i una tercera amb l'apartat de les preguntes del públic. Així hem resumit aquestes 5 hores llargues de ple. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès i tornem demà a les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau. We'll be right back.